Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Receptes pel benestar. Mai no podràs fugir de tu mateix. Així doncs, per què no intentes conèixer-te? Els millors consells per millorar la teva vida i la dels teus amb la psicòloga Rosa Barceló. Receptes pel benestar. Els dilluns a 4:15 a l'Hora L. Ràdio Móra d'Ebre. Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
L'Hora L. Amb Eduard Pino.
Bé, doncs, i un dilluns més, i tornem a ser altre cop a Receptes per al Benestar. Rosa Barceló, què tal? Molt bones.
Hola, bon dia.
Bé, ens havíem deixat fa unes setmanes amb la... com a rebre les crítiques, no? Les crítiques que sempre cauen.
Sí.
Poden ser constructives, fàcils, destructives, i n'hi ha de tot. Però hem de saber com rebre-les. Avui, segona part i última.
Segona part i última, sí. La setmana... no, setmana passada no. L'últim programa, fa 15 dies, vam estar parlant una mica en general de les crítiques, del que no havíem de fer, com era pues, negar-les sense pensar una mica, actuar de manera passiva o agressiva. I avui concretarem una miqueta més el tema aquest, ja per acabar, no? Tenint en compte el que vam dir, no?, que no havíem d'actuar ni de manera passiva ni de manera agressiva, podríem dir que per fer una classificació tothom respon perquè cada persona tants caps, tants barrets, és diferent, no? Però per fer una mica de classificació podríem dir que les crítiques, podem respondre a les crítiques de tres maneres. Passivament, agressivament i assertivament, que seria la manera adequada que l'explicarem. I ho fem d'acord a allò que ens diem a nosaltres mateixos. Reaccionem d'acord amb allò que ens diem a nosaltres mateixos, que són els pensaments. Allò que ens diem és els nostres pensaments. Segons allò que ens diem a nosaltres mateixos, quan rebem la crítica, actuem, com hem dit, de manera passiva, de manera agressiva o de manera assertiva. La base de tot sempre és els pensaments, perquè segons el que penso, sento, segons el que sento, actua d'una manera o actua d'una altra, i actuar d'una manera i actuar d'una altra té unes conseqüències. Ara ho veurem en un exemple. Un exemple que explica el doctor David Bars, que n'han parlat alguna vegada aquí a la ràdio, que sobretot amb el tema de les parelles n'hi van parlar, un terapeuta que treballa molt amb parelles, explica en un exemple que ara el posarem, què passa, per exemple, este és l'exemple que posa, si rebem una crítica del nostre cap, del nostre jefe, que es queixa de que últimament pues, no estem realitzant bé el nostre treball, inclús hem comès diversos errors. No? Farem la ruta inhibida, passiva, també es diu trista, i veureu per què és trista, farem l'agressiva i després farem l'assertiva seguint aquest exemple, que el nostre jefe, el nostre cap, ens critica que no estem treballant com hauríem de fer, no? Sempre és, imagineu-vos l'esquema, pensaments, sentiments, conducta, conseqüències. Si agafo la ruta trista o la ruta inhibida, la passiva, els pensaments que tinc poden ser molts, no? Però probablement vagin dirigits cap aquí. Quan me diuen que no treballo bé, la crítica que fa el meu cap, puc pensar, segur que té raó, jo no hauria de cometre aquests fallos, és terrible, sóc un inútil, mai aprendré. Clar, pensar d'aquestes maneres me porta a tenir sentiments de què? De tristesa, d'ansietat, de preocupació. Aquests sentiments me porta a fer conductes tipus callo, m'aïllo, estic abatut, estic desanimada, inclús puc arribar a sentir-me realment malament. Aquestes conductes d'apartar-me me porten a tindre unes conseqüències com és una baixa autoestima, se'n ressenteix la meva autoestima i me sento tan malament que inclús si això a la llarga continua puc arribar a agafar la baixa per depressió. Això deia trista, Aquests sentiments de no ser capaç de fer la feina bé, me pot arribar a pensar que si em critiquen puc arribar a estar malament i agafar la baixa. Si agafo la ruta agressiva, quins són els pensaments quan al meu cap me dic que últimament no estic treballant tan bé i he comès inclús alguns errors? Amb la ruta agressiva el que faig és pensar. Segur que me té mania, que la seva crítica és injustificada, que no hauria de criticar-me així, no el suporto més, és un estúpid, vaya jefe que m'ha tocat. Quins sentiments tinc? Sentiments d'odi, de ràbia, d'ira, eh? Estos sentiments que em portaran a respondre-li mal, malament, al jefe, de dir, tu, no és veritat, a negar-ho, a contraatacar, a donar un cop de porta al sortir del seu despatx, inclús a vengar-me, perquè dir, no estàs content, doncs encara ho puc fer més malament, amb la qual les conseqüències de pensar i sentir així em portaran a què? A que probablement, si continua així, el jefe m'acabarà acomiadant. Estaré encara més enfadat, pensaré que és una gran injustícia, no haurà après res, i si agafo una altra feina, probablement me torni a passar el mateix. Veieu que aquestes dues rutes, evidentment, no són les adequades. Manera, o pensar d'una altra, me porta a unes conseqüències. Què passa amb la ruta que hauríem de fer? Seguint aquest exemple, no?, de que el jefe me diu que faig les coses malament. La ruta assertiva seria pensar. Potser sí que en part, pot ser que tingui raó, que últimament m'hagi equivocat en algun aspecte, no? Abans de dir-li res, de dir abans de fer res, doncs valorem, examinem els fets, mirem què ha passat. És probable que tant ell com jo tinguem dret a equivocar-nos, a la millor m'he equivocat jo o a la millor s'equivoca ell, i per tant, si la part que m'equivoco jo, això és pensament, la part que m'equivoco jo, puc pensar, bueno, si alguna de les coses que m'està dient és veritat, doncs he de mirar de corregir-ho, perquè realment hi ha un error, no? Pensar això me dona un sentiment d'interès, de seguretat, no em baixa l'autoestima, és probable que m'hagi pogut equivocar, ho valoraré, ho miraré, buscarem solucions. La meva conducta seria de preguntar, pues, en què estic fallant, què creu que podríem fer per arreglar la part que sembla que no funciona com hauria de funcionar. Les conseqüències és que me centraré en el problema, no em centraré en el jefe si és bo o és dolent, me centraré en el problema, buscaré solucions, després de parlar en sinceritat amb el cap del que ha passat i què podem fer, tots dos ens sentirem bé i tots dos haurem respost d'una manera adequada a una situació que en part o tota podria ser que tingués raó, no? Este és el camí adequat, la ruta assertiva. Deixem estar les dues. És un exemple, no?
Sí.
Però ho podem generalitzar en tots els aspectes de la nostra vida, no? Fixeu-se bé que tot comença en els pensaments. Segons el que penso, sento ràbia, sento tristesa o sento seguretat. Segons el que sento, actuo en ràbia, actuo en tristesa o actuo en seguretat. I actuar segons aquestes maneres té unes conseqüències ben diferents, no? Per tant, què vol dir pensar assertivament? Per què les crítiques ens alteren tant a unes persones i no tant als altres? Perquè el que ens altera no són les altres persones, tinguin les intencions que tinguin, a vegades bones i a vegades dolentes, no? Sinó allò que ens diem a nosaltres mateixos vers la crítica que rebem. Per tant, si no ens podem fer mal, si al rebre-la no la validem, no li donem la raó, pensant negativament o pensant agressivament. Per exemple, si jo, quan m'he posat aquest jersei que porto, estava molt convençuda de que me cau bé, que m'agrada i que tal, no? I te trobo tu i em diu, Rosa, em vas amb aquest jersei? Jo et diré, molt bé, vaig, que és còmodo, còmodo, i si fa fred, calentet, i si fa calor, fresquet, jo què sé, me va molt bé. No m'aniré a canviar-lo, perquè estic segura de mi mateixa. Però si quan jo m'he posat aquest jersei a primera hora del matí ja tenia dubtes, no sé si em queda bé, no sé si em fa arruga, no sé si me marca molt la panxa, jo què sé, ja tenia els meus dubtes, i te trobo tu i me dius, em vas amb aquest jersei? És probable que me vagi...
Que abans res, que acabi la frase ja te l'haguis canviat, no?
I no me'l posi mai més, no? Perquè no ets tu que tens tant poder en mi, és que jo estic segura o no estic segura. Per tant, el que dèiem aquí és que ningú ens pot fer mal si jo no valido aquesta crítica. Si la valido, n'aprenc, i si no la valido, és a dir, a mi m'agrada el meu jersei, no em fa mal. Com ho podem fer, això? Hi ha quatre aspectes molt importants, que és canviar exigències per preferències, que n'hem parlat en un programa sencer, me'n recordo, ara ho explicarem, acceptar que tenim dret, pensar això, pensar aquestes quatre idees que ara diré, són les que em permetrà entrar als sentiments de seguretat, a conductes adequades i a la ruta aquesta que dèiem adequada i assertiva, no? Que són canviar exigències per preferències, ja ho he dit, acceptar que tenim dret a equivocar-nos les persones, alliberar-nos de la necessitat d'aprovació dels altres i considerar que una crítica, Déu, és un regal, i a més que un regal diria que és una oportunitat per aprendre. Canviar exigències per preferències vol dir que, bueno, que les persones preferim fer les coses bé i no cometre errors. Sí, evidentment, a no ser que tinguis algun problema, les persones en condicions normals preferim fer les coses bé i no cometre errors. És un desig natural i sa, però no és una exigència que hagi de ser sempre així, perquè només aconseguirem alterar-nos i patir. Jo vull fer les coses el millor que puc i el millor que sé, però no em puc exigir ser perfecte o fer-les sempre bé, perquè això no és una realitat. Per tant, exigència fa patir. Preferència vol dir prefereixo, però sé que a vegades pot ser que no pot ser. Si tinc aquest pensament vers a mi mateixa des de la preferència i de les exigències, ja és més fàcil que entri la ruta assertiva, la part adequada. L'altra és acceptar que tenim dret a equivocar-nos. Quan ens critiquen, i la crítica és raonable, és constructiva, no cal alterar-nos, perquè com a ser humà tenim dret a equivocar-nos. I si la crítica no és raonable, no s'ajusta a la realitat, tampoc hi ha motius per alterar-nos, perquè es tracta d'un error que ha comès l'altra persona, que també té dret a equivocar-se. Acceptar aquest pensament. Si és constructiva, bueno, sóc humana i tinc dret a equivocar-me. Si no, els altres també s'equivoquen. També, si els mateixos drets que tinc jo també els han de tenir els altres. No val allò de dir, no són els meus drets i els altres no. Per tant, acceptar que tenim dret a equivocar-nos. Alliberar-nos de la necessitat d'aprovació, també n'hem parlat moltes vegades. Si necessitem, com respirar, ser aprovats per tothom, sempre, això ens portarà problemes perquè no podrem ser fidels a nosaltres mateixos. Si volem que tothom ens accepti o ens aprovi sempre, no puc ser coherent amb mi mateixa, hauré d'anar adaptant-me a el que els altres volen de mi. Per tant, no és una necessitat l'aprovació. A tots ens agrada que ens aprovin, però no és una necessitat. Necessitat és respirar, és menjar, és dormir. Que ens aprovin m'agrada, que no m'aprovin no, però no és una necessitat. La necessitat ha de ser fidel i coherent en un mateix, malgrat hi ha moments en què serà difícil ser coherent en un mateix. Serà difícil. Per tant, si ens alliberem de la necessitat d'aprovació, m'agrada, però no és una necessitat, també flexibilitzo. Flexibilitzo el poder que poden tindre les crítiques envers a mi. I l'últim, considerar-la, bueno, ja que diu com un regal, jo prefereixo que aquests regals no me'ls donguin. Però siguem realistes amb el sentit de dir, pues, bueno, si hi ha alguna part constructiva que porta coses bones, perquè bueno, a mi m'agrada també que me diguin si hi ha coses que no les faig bé, per poder-ho valorar, per poder-ho veure si realment és així, si és així, pues aprendre, no? És el regal de l'aprenentatge, no?
Una crítica constructiva sempre va bé, no?
Sí, però vull dir que em facin altres regals també, Vull dir, això és un regal.
Ja, més bonics.
Sí, Ja està bé. Però sí que és veritat que si la considerem com una oportunitat per aprendre, quan és una crítica constructiva i adequada, si jo no sóc conscient de les coses que no faig massa bé, hi ha algú que des del tacte, des del respecte, me'n fa conscient, bueno, és una bona cosa. La negativa que va fer mal, no, però la positiva, la constructiva, sí. No? Si som capaços de canviar, ho hem dit, repasso, exigències, jo prefereixo, però sé que exigències és anar a l'extrem, me fa patir. Accepto que tant jo com els altres, qui fa la crítica com jo, tenim dret a equivocar-nos. Que és bo, necessitem que els altres ens aprovin, però que no és una necessitat bàsica, que si no m'aprova tothom en tot moment mai me moriré, no em moriré. I que puc aprendre, considerar-la com una oportunitat d'aprenentatge. Aquests quatre pensaments són els que m'inicien, és com el capdell, que estires, és el que m'inicia cap a sentir-me bé, i este sentiment bé me porta conductes correctes i adequades, i a partir d'aquí les conseqüències també ho són. Fujo de la ruta passiva, de sentir-me malament, o de la ruta agressiva de pensar que els altres són els que ho fan malament. Ens sentim millor si pensem aquestes coses, perquè, insisteixo, entrarem en una dinàmica bona per tots dos. Per qui rep la crítica i qui també qui dona la crítica. És a dir, en aquesta ruta, les dues persones, el qui la rep i el qui la dona, se senten bé perquè són capaços de parlar-ho, són capaços d'arribar a acords, són capaços de veure quina part de responsabilitat té cadascú, i són capaços de, després de resoldre el tema, sentir-se bé perquè han sigut, bueno, capaces de fer les coses bé. Per tant, a vegades que quan ens critiquen se sent malament qui critica i se sent malament qui... Ja no dic les intencions bones i dolentes, se senten malament els dos. En aquest cas, si anem per aquesta ruta, som els dos els que ens sentim bé, qui la dona i qui la rep. Per acabar, dues frases que venen a resumir el que hem estat dient.
Aquests dies o només la d'avui?
En general, sí, aquests dos dies. Una ja la va dir la Eleanor Roosevelt, 1884-1962, que va ser la primera, va ser primera dama, una dona del president Roosevelt, però ella mateixa, per ella mateixa tenia personalitat, no per ser només la primera dama, perquè era una escriptora i activista dels drets humans, feminista, que deia: "Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento", és el que dèiem. Si els altres mos critiquen, en aquest cas seria negativament, si jo valido la crítica i l'accepto i em sento malament, seria la ruta passiva, acabo sentint-me inferior. Depèn de mi, si a mi m'agrada el meu jersei, per molt que tu me diguis em vas amb aquest jersei, te diria: escolta, jo, a mi m'encanta. Nadie puede hacerme sentir inferior, puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. I l'altra és d'una psiquiatra i escriptora suïssa estadounidense, que és la Elizabeth Kubler-Ross, que en vam parlar també fa temps en un programa sobre aquesta persona. Aquesta psiquiatra va treballar molt sobre el tema de l'amor i de les experiències properes, i va treure tot el que és la teoria del dol, el dol que passem les persones, en vam parlar, me'n recordo, que deia, la opinión que otros tengan de ti es su problema, no el tuyo. La opinión que otros tengan de ti es su problema, no el tuyo. Davant les crítiques hem de saber ser assertius, hem de saber fer una valoració correcta, veure la part que tenim de responsabilitat, decidir i que no ens baixi l'autoestima, perquè tant ens podem equivocar en altres com se poden equivocar els altres a l'hora de fer precisament les crítiques.
Molt bé, doncs amb aquestes dues frases posem ja el punt i final al programa d'aquest dilluns, Rosa, i també a la vegada el punt i final en aquesta qüestió, en aquest tema, en aquesta recepta que ens has portat, que ha durat dos programes sobre les crítiques. I tornarem
a veure si hi ha alguna petició. I si no, pues, bueno, anirem fent. Però bueno, animo, perquè ara fa dies que no rebem res. Verem si algun concret, perquè és que jo trio el tema en funció del que vaig veient, no penso que pot ser interessant.
Això, no?
Sí. Però si algú puntualment necessita o vol o li agradaria, pues, sense por, vull dir, perquè són temes humans, a tots ens passen aquestes coses, no qui consulta és el que té més problemes.
I si tenen una crítica en referència al programa, també ens ho poden fer, sempre i quan segueixin una mica les pautes de la Rosa. Sí. Bé, doncs, Rosa, ho deixem aquí i tornem en el proper programa de Receptes per al Benestar. Recordin, telèfon de la ràdio 977 40 28 18 o 977 40 28 31, el correu de la ràdio mora@cadenaser.com, o si no, doncs també contactant amb nosaltres aquí a la ràdio per qualsevol altra via, o amb la Rosa Barceló per a fer arribar les vostres propostes als Receptes per al Benestar. Ho deixem aquí, Rosa, fins la propera, que vagi bé.
Fins la pròxima.
Bon dia.
Adéu.
Ràdio Mora d'Ebre, 87.6 FM.